Els teus ulls amb totes les mirades van cridant paraules silenciades, emocions que ens poden fer reviure per aprendre què vol dir ser lliure.
Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i vos anunciàvem que avui volíem parlar al voltant de les informacions, de les notícies que estem rebent estos dies, al voltant de l'ampliació del port de València. Tenim així amb nosaltres a Laura i a David de la Comissió Ciutat Port. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Ho estàvem xerrant ara i ho dia Laura. Digo, al final, segons on llisques la notícia, la informació, pareix que diga una cosa o una altra. I per això vos telefonàvem, vos parlàvem el dia d'ahir que necessitaven que vinguereu, la gent de la Comissió Ciutat Port. A veure si us podeu aclarir que és el que està passant en l'ampliació del Port de València, d'aquestes últimes informacions. Laura, t'ha tocat per ser la nova, sí, a les entrevistes, ho saps.
Molt bé. Doncs res, hem tenit les últimes 48 hores un poc boches, perquè, com sabeu, doncs, el Ministeri de Transició Ecològica doncs ha emitit un informe de compatibilitat que permetís que MSC construïsca la nova terminal de contenidors. Què passa? Que aquest informe és un informe compatible amb condicions, i aquestes condicions són 21 condicions, si no m'equivoque, David,
sí,
21
correcte.
Condicions que afecten tant, per exemple, a la platja de Cullera i de Sueca, que es tornen intocables amb aquest informe, i sobretot també al port de Sagunt. Què passa? Que nosaltres el que defensem principalment és que diem com pot ser que es fiquen 21 condicions i encara en 21 condicions l'informe siga compatible i siga favorable. És a dir, que encara se li doni a l'autoritat portuària de València la possibilitat de canviar substancialment el projecte, que és el que faria que es necessitara una nova declaració d'impacte ambiental, i encara amb això seguissin tenint el suport polític que implica que poden seguir endavant si troben una solució.
Sí, al final és un poc el que du fent el Miteco al llarg de tots aquests anys. És a dir, va dir el bulto, perquè al final li ho encarrega aquest informe a la Direcció General de Costes i la Mar, no se pronuncia directament l'organisme com a tal, ni se pronuncia la ministra, i bueno, i pareix que a través d'aquest informe doncs ja és tot vàlid, no? L'eufòria de l'autoritat portuària ahir era,
sí,
era desmesurada.
I llegim en algunes informacions que a començaments de 2023 volen iniciar, diguem-ne, aquestes... Esta ampliació del port, no?
Sí, és un poc el mateix que diuen a gener o febrer de l'any passat, quan després de fer la manifestació diuen no, això ja està tot venut i en uns mesos s'ampliarà. Bueno, jo crec que una vegada més, des del treball de la Comissió Ciutat Port, s'ha demostrat que aquesta ampliació no se va fer en les pròximes setmanes, i és un treball de pressió tant a les institucions com al carrer que hem dut a terme. Ara veníem d'acompanyar a Carles Mulet a l'exposició del pes de l'aigua i parlàvem també un poc dels diferents fronts que havíem tocat, i un d'ells era el artístic, no? L'art compromès en la lluita social i l'art polititzat. I a través de totes aquestes diferents activitats i diferents corrents, doncs és com organitzem la nostra lluita. També, bueno, cal dir que aquest informe el que fa és reafirmar les postures que té la comissió en algunes qüestions. Per exemple, el propi informe, i és llamatiu ja que el Ministeri ho recalque, reconeix que els canvis que existeixen des de la DIA del 2007 i el projecte inicial que se va executar en la primera fase, l'avantprojecte del 2018 i el projecte que cal recordar que no és definitiu, és solament un borrador. I per tant, jo no sé ben bé què vol aprovar l'autoritat portuària este divendres quan no existeix un projecte definitiu presentat, no ha passat per un procés d'opinió pública, no existeix absolutament cap tràmit de transparència i, a més, l'autoritat portuària de València anunciava ahir que no faria públic l'informe de costes fins passada el Consell d'Administració del divendres, lo qual, des de Comissió del Port, cal dir que ja el tenim, per una part o per altra, òbviament, aquest informe anava a plegar les nostres mans.
Però, de totes maneres, visca la transparència. Eh?
Efectivament, visca la transparència. Sí. Vull dir, si no ens ho donen, al final ens ho hem de buscar nosaltres, no? Però aquest informe reafirma els canvis. És a dir, el Miteco està reconeguent que existeixen canvis substancials per fi i per primera volta des de la DIA, però també des de l'avantprojecte. I aquests canvis substancials, ho hem dit moltes vegades a Ràdio Clara i ho hem dit moltes vegades des de comissió, són grans canvis. És a dir, una profunditat de menys 28 metres de dragat en comparació a la menys 18 metres de dragat que estava estipulat en la DIA és un canvi molt important. Que necessiten molta més arena per tal d'establir lo que serien les diferents dàrsenes, és un canvi molt substancial. I que precisament aquest informe se li denegue, com ha dit Laura, agafar la terra de certs punts, el que es va portar és a noves zones d'extracció que tampoc se contemplen la DIA. És a dir, per fi tenim un informe on el Miteco se contradiu absolutament en tot el que s'establia en la DIA i en tot el que va establir el Ministeri de Medi Ambient en aquell moment. Lo qual, òbviament, des de comissió, en les reunions que tenim tant avui com demà, anem a treballar i anem a veure com atacar això, tant jurídicament com socialment.
Clar, el que estàs explicant té una resposta que encara que no siga la que completament volem, però és la mínima, no? Fa falta, com a mínim, altra declaració d'impacte ambiental. Això com a mínim, no? O no ho veu així vosaltres?
A veure, és que la...
Bé, ja sabem que amb dia o sense dia no volem l'ampliació, però... el mínim exigible és com que veig en aquests canvis del projecte com afecten, no? Laura.
Sí, sí, efectivament, com tu estaves dient. La postura de la comissió és clara, que és que amb dia o sense dia la ciutat de València no necessita una macroampliació. Un projecte d'aquestes característiques, com sabem que per l'automatització que suposaria, es perderien una part molt important dels llocs de treball dels portuaris. Això per una banda. I per altra banda, a nivell de contaminació, són com els dos sectors que aquest macroprojecte fan que no siga precís per a la ciutat de València. Però amb tot i con això, sí que pensem que el mínim, com tu dius, seria fer una nova declaració d'impacte ambiental, perquè legislativament està caducada la que hi ha.
Això per començar.
Per començar. Està caducada, ja no serveix. I com deia David, és que els canvis sí que han sigut suficientment substancials com per a que el projecte ja no siga vàlid. Per tant, la DIA, a més per a la comissió, és una guanyada de temps. Vull dir, nosaltres al final, per a anar per la via judicial, per als contenciosos administratius, per a tot això, quan si exigim una nova DIA, en part és també perquè necessitem aquest temps també per moure la ciutadania, per poder fer més pes i per poder crear com una voluntat política més gran, perquè sí que tenim l'ajuda, ho hem vist aquesta setmana passada que anarem a Madrid al Congrés i al Senat, sí que tenim molt suport d'alguns diputats i d'alguns senadors, però necessitem més temps per a crear una consciència social més fort i que la ciutadania valenciana s'implique en la importància que té l'ampliació del port.
La caducitat de la DIA, jo crec que a aquestes altures és ja innegable. No solament és innegable des del punt de vista social, és a dir, des del punt de vista en una declaració d'emergència climàtica tant a nivell autonòmic com a nivell estatal, en un context en el que parlem de transicions ecològiques, parlem de sostenibilitat, parlem de transicions que siguin justes, és a dir, jo crec que la DIA solament per el context en el que se trobem ja no hauria de ser vàlida, perquè els canvis que han ocorregut des del 2007 fins a dia d'avui ens ubiquen en un context sociopolític i sobretot ecològic molt substancial. Però, a banda de la validesa social, també està la validesa legal, la validesa jurídica. I l'article 43 de la llei 21/2013 d'avaluació ambiental deixa molt clarament, com ha dit Laura, que als 6 anys de no haver iniciat un projecte, una DIA queda caduca. L'ampliació nord va fer una primera fase fins a l'any 2012-2013. A partir d'ahí, des del 2013 fins al dia d'avui, han passat més de 6 anys. I és precisament perquè aquest projecte ja estava dissenyat per a fer-ho en dues fases diferents. Per tant, el projecte s'entén en dues fases diferencials. No solament perquè se dividirà en dos, sinó perquè el projecte que se presentà de cara a la DIA era per executar una primera fase i aquesta fase s'ha executat, però la segona part mai s'ha presentat. No existia un projecte de la segona fase. És a dir, són dos projectes separats per molt que se vulguin unificar en una mateixa ampliació. I la fragmentació d'aquest projecte, inclús en una tercera part, que seria l'accés nord, també n'hi hauria que tindre-ho en compte, no? Però tant per la part social, per el context en el que se trobem, com per la part jurídica, la DIA està caducada. Ara bé, com estava comentant Laura, nosaltres de comissió no anem a defensar mai en la vida que amb una declaració d'impacte ambiental se pugui ampliar el port, perquè no n'hi ha que oblidar de lo que significa i lo que és en el fons l'ampliació del port. És un trasbàs de més de 500 milions d'euros de capital públic a capital privat. És a dir, per a que una naviera com és...
Repetir la quantitat, David, perquè quan parlem d'aquestes quantitats jo crec que...
Per ser exactes...
No se ho creguem,
Per a ser exactes, 560 milions d'euros és la quantia. 100 milions pràcticament més del que havia estipulat els pressupostos finals de l'Estat de l'any passat. Perquè ara en el projecte, òbviament, si vas a fer dragues més fondos i vas a realitzar modificacions, augmenta el cost, no? Sobretot també després de les diferents actuacions que hauran d'incorporar una vegada que analitzen i incorporen aquest informe del Miteco. Però la qüestió de tot això, que cal recordar-la sempre, és que se tracta d'una lluita entre multinacionals per tal d'ampliar el seu capital i poder al port de València. No se tracta de res més. Això no aporta llocs de treball, no aporta beneficis per a la ciutadania valenciana. Més que res, perquè en un context d'emergència climàtica hem de fer tot el contrari. O sigui, és absurd que Aurelio Martínez diga que això és una cosa que s'enquadra dins d'un plan de cara al 2050 per un creixement. És tot el contrari, des de Comissió defensem el decreixement com una aposta política i com una aposta social i econòmica. I el decreixement no passa per construir megaports, i el decreixement passa, al final, per una democratització de tots els recursos i una democratització de la forma de vida. I, òbviament, MSC no entra dins del pacte de la nostra democratització de la forma de vida.
Si hi ha algú que encara no sàpiga els motius per a aquesta oposició, bé, ja ho estàs explicant, però algú que es connecte, que no vos conega, que no hagi pogut escoltar el que significa aquesta ampliació del port de València, conteu, expliqueu, perquè hi haurà encara qui crega que és necessari per al funcionament del port de València, que s'amplie, que és necessitat, que ho estan demanant totes i tots. Què està passant? O per què? Quins són aquests motius per a oposar-se a això que ens venen com a necessari per al port de València i per a la ciutat de València, que és com ens ho estan venent?
Bé, doncs el que passa és que des d'un primer moment l'ampliació sempre s'ha plantejat com un macroprojecte que aniria a tindre molts beneficis econòmics per a la ciutat de València. Aleshores, què és el que planteja la comissió? Aquests beneficis econòmics són realment per a la població i per a la ciutadania i per al benestar de la ciutat de València, o simplement correspon a interessos polítics i interessos de les multinacionals? Això és la pregunta que es fa a la comissió. I quins són els interessos polítics que hi ha darrere de que la pròpia Generalitat Valenciana suporte financerament aquest tipus de projectes? El que passa és que l'autoritat portuària de València permet que la zona de contenidors estiga, diguem-ne, gestionada per tres grans multinacionals. Si no m'equivoque, una és MSC, l'altra és Maersk.
Sí, l'altra Coscos.
I Coscos. MSC, David crec que podrà explicar-lo millor, però bàsicament que MSC vol fer més gran la seua zona de contenidors i, per tant, és ahir on ha demanat a la Generalitat que aquesta ampliació del port siga per a donar-los a ells una concessió amb més espai i, per tant, un major tràfic de contenidors i un major tràfic també d'aquesta terminal de creuers que es vol vendre com terminal de passatgers quan realment també és de creuers i és de contenidors i també augmentaria aquesta contaminació. I també altra cosa que es critica bastant des de la comissió és el fet de que moltes vegades este nou tràfic de contenidors i aquesta... macroampliació del port el que fa és que València es convertís un poc com el transbord de tots els ports importants d'Europa. Molts dels contenidors vindran buits i s'aniran buits. És només un lloc de pas. I el ser un lloc de pas sí que té implicacions a l'hora de la contaminació i a l'hora d'afectar, per exemple, a la Posidònia o altres zones o altres coses importants de la biosfera valenciana, però no repercutixen directament en l'economia local de València com compres i ventes que a nivell mercantil poden afectar positivament als comerços de la nostra ciutat. Per tant, això és un poc la crítica que es fa des de la comissió. Qui és la persona que està realment interessada en que aquesta macroampliació, qui és el que veritablement se beneficia?
Sí, també és un poc la idea de que mentre des de l'Autoritat Portuària de València, el Miteco, i el PSOE de fet ho va deixar molt clar quan se va debatre la proposició no de llei i va dir clarament que el creixement és compatible amb la sostenibilitat, nosaltres parlem de tot el contrari, no? Aboguem en que un creixement no és el que necessitem actualment, és un decreixement, una millora del seu estil de vida, una relocalització, una simplificació de la vida, productes de quilòmetre zero, comerç local, comunitats energètiques i una llarga llista, no? Però és també desmuntar aquesta idea de que treball i sostenibilitat no poden anar de la mà. De fet, des de la comissió, igual que molts altres projectes, Empleo Ecosocial, crec que se dia un informe que s'ha publicat fa temps d'Ecologistes en Acció, molts sindicats alternatius, on se parla precisament d'això, no? De que la compatibilitat entre treball i sostenibilitat és possible. Des de comissió s'ha fet una alternativa. Una alternativa per construir on tot el terreny de la Zal i bona part del port, una gestió de massa, o sigui, una massa forestal i que existeixen llocs de treball gestionant aquesta massa forestal. Però a banda d'això, l'oposició també ve lligada a la Zal, ja que la mencionem, no? En el fons és un imperatiu quasi moral, podria dir-se, de tot el procés d'expropiació, de violència que varen sofrir aquestes famílies i que al final des de Comissió Ciutat Port no entenem la Zal separada de l'ampliació nord. A banda també de lo que dia Laura, cal entendre que esta degradació que ha sigut confirmada tant per els diferents informes com per la DIA, que això és una cosa supersignificativa, que la DIA diu, no, si les anteriors ampliacions han perjudicat a l'Albufera i han provocat una regressió de les platges, igual que el canvi climàtic.
Qualsevol que s'apropa a les platges ho veu, ahir no, o sigui, no cal molt, no?
No té més, però després afegeix, però l'ampliació no ho provocarà. Vull dir, una contradicció més que evident. I esta ampliació el que pot fer és carregar-se definitivament l'Albufera. Perquè també és una qüestió d'on posem freno a aquests megaprojectes. Perquè si justifiquem una ampliació com la del Port de València, on posem més límits al creixement? Este matí feien la broma de que el Miteco era el Ministeri de Fomento, no? Perquè és que era en plan, però Fomento de què? O sigui, és que ja és una insensatesa el voler dur avant l'ampliació i simplement pel context d'emergència climàtica. Però ja dic, resumint un poc, no? Per les qüestions d'oposar treball a sostenibilitat quan no és la realitat. Per la qüestió del barri de Nazaret, la Punta i el barri de la Zal. Per la qüestió de que és una degradació dels ecosistemes, tant del parc natural de l'Albufera, del llac de l'Albufera, de la Posidònia que comentava Laura, també de les reserves marines i sobretot de les platges. O sigui, una basculació tremenda. Per l'impacte paisatgístic que precisament en la DIA se dia que no s'anava a provocar perquè s'agafa una altra alternativa i ara en l'avantprojecte, com s'agafa l'alternativa que anava a provocar impacte paisatgístic, ja no passa absolutament res, no? I al final, portant-ho també un poc al terreny de les ampliacions de capital, perquè és un trasbàs molt important, ja dic, 560 milions d'euros que van a passar de mans públiques a mans privades. No podem permetre que aquests diners se trasbassin per el cost d'oportunitat que suposa. No reinvertir i reassignar aquests diners en projectes de transició ecològica real envolta de destinar-les a una empresa com Steel i la seva filial, que és MSC, que tots coneguem, que és la dels Creuers, i que va a comportar, pues això, que no s'assignen altres coses que són molt importants en una època en la que se mos esgota el temps per tal de dur a terme projectes de transició que siguen reals i que acompanyen a la ciutadania i no vagin en la seva contra.
Jo crec que s'està responent, però hi ha un oient per així que ens pregunta que qui és aquesta persona que va a ser beneficiada de l'ampliació del port. No és només una persona, estem parlant d'un conjunt de, diguem-ne, de persones i d'empreses i de multinacionals, no?
Sí.
Bueno, no sé si voleu ficar-li el nom. Bueno, MSC és una.
El senyor Aurelio Martínez, el senyor Vicente Boluda, que és el cap de...
Aquests són més propers, no?
Efectivament, vull dir, tots es coneguem ex-alcàrrecs del PSOE, per dir-ho d'alguna forma, no? Però també ja dic, per exemple, la UGT està a favor, clarament. Vull dir, o sigui, que no solament se tracta d'una cosa també d'empreses, existeixen sindicats, òbviament la UGT influenciada per el PSOE, que també defensen aquesta ampliació, per lo que dic, per una falsa dicotomia. Però els noms i cognoms és això, és a dir, són els grans empresaris valencians, són les grans multinacionals, i al final és ja dic, o sigui, és un trasbàs superimportant, i també els promotors que van a dur a terme tot això, perquè si pensem en la futura, en el futur Access Nord, perdó, vull dir, ahí també va haver tota una sèrie d'infraestructures que van a requerir més diners públics, que van a requerir més contractacions, que van a generar per totes aquestes persones molt més beneficis, vull dir, i tot el que se crea de treball és treball precari, és treball que va desaparèixer perquè és temporal, és treball en males condicions i en el fons no crea, sinó que destruís, com ha demostrat el sindicat d'estibadors.
Molt bé, se'ns està acabant el temps i, com diguem sempre, no volem que se quede res per dir, que remarqueu el que cregueu convenient i que ens expliqueu des de la Comissió Ciutat Port, després d'aquestes informacions de les que estem parlant avui, què s'està pensant? S'està pensant algo o quin calendari hi existís?
Laura. Primer, però una última cosa que no havíem dit és que la comissió sentís un gran desencant de front al Miteco, perquè al final un Ministeri de Transició Ecològica, nosaltres esperàvem realment que fera... que el seu nom significara realment el que deuria significar, com deia David, i que de veritat es feren plans de transició ecològica i no financiació de macroprojectes. Amb això què volen dir? Pues que, per exemple, el 2021 van dictar una resolució que convertia a la pròpia Autoritat Portuària de València en l'òrgan substantiu capacitat per a sol·licitar la nova declaració d'impacte ambiental. Això a la comissió es va recurrir la resolució i va ser admès a tràmit per l'Audiència Nacional. El que volem dir és que en aquesta situació que la comissió tampoc pot, no sé com dir-ho, però que tampoc trobem al Miteco un suport. I hem fet preguntes al Congrés, al Senat, no ens contesten. Teresa Rivero, la ministra de Transició Ecològica, no ha volgut compareixer. Anàrem dimarts passat a Madrid perquè teníem una interpel·lació amb ella. No va vindre, es van canviar els plans a última hora i qui va vindre? Va vindre Sánchez i ho tingueren que canviar tot estant nosaltres allí. Vull dir, aquestes són les actuacions de la comissió. Nosaltres vam anar a Madrid, hablarem amb un conjunt de diputades farem esmenes a la llei de ports, estem en contacte amb el Parlament Europeu per fer informes i per informar i per nosaltres també conèixer altres formes de democratitzar els ports com es fa a altres ciutats europees, i aquestes són totes les actuacions que des de la comissió estem fent també, i donar-li gràcies a Carles Mulet, al senador de València per Compromís, perquè és políticament una de les persones que més suport ens està donant i que és el que està actualment registrant moltes de les preguntes i la moció que hem fet al Senat. I això són un poc les actuacions de la comissió.
David. Al final pareix que si les coses no poden anar a bones, doncs aniran a males. I presentarem els recursos judicials que faci falta, com hem fet presentant un altre contenciós administratiu amb la qüestió de Baleària i la qüestió de la terminal de creuers, no? Però bueno, com un poc a Pepito li agrada dir, a Pep Trasancos, que se treballa en diferents potes, no? La que dia Laura, que és tota la part més institucional, jurídica, política, no? I després també està la part social de la mobilització, participen en les mobilitzacions, tota la part també artística, que és un poc lo de, bueno, en esta exposició, però tota la resta de coses que fem, i la part de formar, de conscienciar. Este dissabte en Carrebol tenia una formació enfocada específicament per a professorat, però bueno, també està oberta a la resta de gent, per si algú vol rebre informació sobre l'ampliació per tal de després aplicar-la a seus diferents àmbits, i bueno, és això un poc, no? Des del punt de vista social, artístic, polític, jurídic, anem treballant tot el que faci falta, perquè al final això és una carrera de fondo que ens agrada dir, i per molt que l'autoritat portuària i per molt que el Miteco vulguin apretar, que sàpiguen que nosaltres anem a estar davant per plantar-los cara i per oposar-nos a l'ampliació del port de totes les seues formes.
Doncs David, Laura, hem de deixar-ho per així. Moltes gràcies per vindre a Lliure Directe a Ràdio Clara. Salut, i sabeu que teniu així sempre que calga uns micròfons per a explicar tot el que està ocorrent per allí. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Salut.
Adeu.
Ens havies promès tot l'univers. L'odissea 30.000 comença així. Cavalcar el teu llom, fugir ben lluny. Viatjar a la lluna i tornar amb tu. Passem de Venus i Mercuri, fa calor. Hi ha més de 1.000 mons a l'horitzó. Repostem a mar, seguim destí Plutó. Vull viatjar a la lluna i tornar amb tu. Júpiter gegant com els teus ulls, en creuatura visitem Neptú, viatjar a la lluna i tornar amb tu. Vine sempre a veure'ns, amic meu, amb un salt infinit viatjarem arreu, i quan cau la nit dormirem tots junts, vull viatjar a la lluna i tornar amb tu. Flying to the moon and coming back.